De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20.1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's, un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
I als començaments de l'estiu, senyores, senyors, bon dia, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a l'Espai Vital. El control tècnic Jordi Puy i aquí, un servidor qui els parla, Xavi Casas. Comencem amb 3, 2 o 1.
Estàs escoltant Espai Vital.
I comencem amb un espai que a mi em fa sempre molta il·lusió. Vam endegar ara fa uns quants anys i això continua. I continua perquè hi ha monitors a la Fundació Catalonia que ho fan possible. En aquest cas és la Maria, que a la que saludem amb els nanos i a la Maria. Ara l'espai Espessur. Escoltem.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, os veo con muchos ánimos. Yo estoy un poco dormida después de comer, pero me alegro que estéis con tantos ánimos, ¿vale? Vamos a hacer una rueda. La gran mayoría habéis venido todos a radio, pero me gustaría que recordáramos los nombres, ¿vale? Y bueno, luego ya explicamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? Empezamos por aquí. Te acercas al micro, dices tu nombre.
Jordi.
Muy bien.
De Espessur.
De Espessur, sí, todos venimos del mismo sitio, ¿eh?
Yo me llamo Mase.
Muy bien.
Yo, Mari Carmen.
Pues Francisco Pérez Fernández.
Pérez Fernández, aquí con nombre y apellido para que nos conozcamos bien.
Maren Menino.
Muy bien.
Yo, Dani.
Yo, Antonio.
Yo, María José.
Yo, Silvia.
Yo, Francisco José.
El Francisco José, que viene con nosotros también. Muy bien, ¿y hoy de qué nos vais a hablar?
Relajación y paciencia.
Bueno, vamos a redondear un poco la cosa. De los ejercicios de relajación, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Yo, que convivo con vosotros día a día, muchos de vosotros os ponéis muy nerviosos a veces, ¿no? Entonces, claro, tenemos que conocer técnicas para relajarnos, no ponernos nerviosos, porque claro, esto es una rueda, nos ponemos nerviosos nosotros, alteramos a los que tenemos al lado, nosotras gritamos y esto es una montaña que va creciendo, ¿no? Bueno, muy bien, cuando preparamos el programa hicimos varias cosas que las explicaremos, pero conocimos técnicas de relajación que las buscamos por internet. ¿Alguien se acuerda cuando...? Yo quiero saber primero quién se pone nervioso aquí. A ver, Merino.
A mí me pone nervioso los compañeros cuando me dicen que voy a mover los cannabises.
Vale. Eso estás hablando del señor Francisco, que para que los oyentes lo sepan, él tiene una función ahí en Espessur, que es un trabajo que hacemos laboral. Hay unos destornilladores que se tienen que recoger a una cierta hora, pero él es un señor muy responsable y cada dos por tres está con los compañeros. El destornillador, dámelo. Y eso a los compañeros les pone nerviosos, ¿no? Uh-huh. Merino, ¿y tú cuando te pones nervioso qué haces?
Pues pasar de todo.
Pasar de todo, o sea, intentar aislarte del conflicto, ¿no?
Sí.
Muy bien, ¿quién más se pone nervioso aquí? María José.
Yo me pongo nerviosa cuando hay mucho jaleo.
Muy bien, cuando hay mucho jaleo. Esto es como el pez que se muerde la cola. Cuando hay tranquilidad, hay buen rollo, hay buena calma, pues todos estamos más tranquilos. Cuando el ambiente echa chispas, pues entonces todos petamos, ¿no? Y María José, ¿tú qué técnica utilizas para relajarte?
Poner música en el móvil.
Poner música, te relaja la música, ¿no? Muy bien. ¿Quién más se pone nervioso? Yo tengo aquí un compañero a mi lado, el Francisco José Castro, que le vamos a acercar el micro, porque este es el número uno en ponerse nervioso por todo, ¿eh? Además luego me enfado.
Silla.
Por las sillas, por todo, en general por todo, ¿vale? Entonces el problema que pasa es que él se pone nervioso, entonces yo me enfado y como que me quiere mucho, cuando yo me enfado él llora y llora y llora, ¿no? Castro, sí. ¿No te pasa eso?
Sí.
Acércate al micro.
Sí.
Vale, y entonces, ¿qué puede hacer Francisco para no ponerse nervioso? ¿Qué consejo le dais?
No ponerse nervioso.
¿Pero qué puede hacer para no ponerse nervioso, Dani? Pues,
o respirar, o esperar.
Respirar hondo, ¿no?
Sí.
Cogemos aire, ¿no? Y de esta manera nos concentramos y sí. Perdemos un poquito los nervios. ¿Qué más? Silvia, tú que vienes hoy de invitada, que no puedes hacer radio, no porque no te guste, sino porque tienes mil actividades más, acércate el micro y dile qué consejo le darías a Castro.
¿Al Castro?
Sí, para que no se pusiera nervioso.
Pues intentar evitar lo que le dicen y que no se dé tantas vueltas en la cabeza.
Ignorar los comentarios, ¿no?
Sí.
Y contar hasta 10. ¿Eh?
También.
A veces,
también.
A veces mientras que contamos hasta 10, el nerviosismo ese que tenemos se va pasando, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para no ponernos nerviosos? Monse, que no has hablado todavía.
¿Me dejas?
Venga, te dejamos, venga.
Pues mira, a mí me gusta ver la Alicia.
La Alicia se pone nerviosa. Vale, ¿y tú qué consejo le darías a la Alicia, que no está aquí, pero bueno, nos escuchará? ¿Qué consejo le darías para que no se pusiera nerviosa?
Porque me deje tranquila. Y que no se trato
mucho.
Que no te dé tantos besos. A ti te pone nerviosa que la Alicia te dé besos.
Sí.
Muy bien. ¿Y lo de hablar con un amigo, Carmen? ¿A ti te sirve eso de hablar con un amigo?
A mí no.
¿No te sirve hablar con un amigo?
No.
¿Por qué?
Porque no me sirve. Me sirven los psicólogos.
Los psicólogos. Bueno, pero hay que tener buenos amigos. Vosotros sabéis que a veces una charrada con un amigo, ¿no?, hace muchísimo más.
Eso hay que mirar. Eso hay que mirar a los amigos, porque según qué amigo lo chamurquía por todos los sitios.
Por supuesto, hay gente maruja en todas partes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí que es verdad que cuando tienes un buen amigo, que se pueden contar.
Es muy difícil hoy en día.
Sí, se pueden contar con los dedos de una mano. Yo lo tengo clarísimo eso. Pero si tú consideras, si tú consigues tener un buen amigo, Jordi, ¿tú has tenido algún buen amigo o buena amiga a la vez? Acércate el micro.
He tenido. Fueron aquí, sí. Y aquí dentro.
¿Y te ha servido, por ejemplo, cuando has estado nervioso o te ha preocupado algo hablar con ese amigo?
Sí. Tengo dentro de aquí al Dani y a la Silvia.
Ajá. Y tú cuando tienes un problema lo hablas con ellos y te relajas.
Sí.
Muy bien. Yo creo que es primordial, ¿vale? Es primordial. Primero, salirse del conflicto. Si yo me estoy peleando con el Jordi, no voy a estar al lado del Jordi. Pues me voy con Silvia, por ejemplo, que no me estoy peleando. Contar hasta 10. Respirar, ¿vale? Hablar con un amigo de lo que realmente nos preocupa. María José.
Salí a dar una vuelta.
Salir a dar una vuelta, que sería evitar el conflicto y salirse fuera. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más creéis que se puede hacer? Castro, tú que me preguntabas subiendo, ¿y qué puedo hacer cuando me pongo nervioso para que tú no te enfades? ¿Qué crees? ¿Qué te he explicado yo que tienes que hacer, Castro?
No hacer caso.
No hacer caso. Si te dicen una cosa, por un oído te entra y por el otro te sale, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Muy bien. Cuando preparamos el programa también hicimos ejercicios de relajación, ¿no?
Sí.
Vale, yo quiero que me explicáis un poquito así en ronda qué es lo que hicimos para que los oyentes lo sepan y cómo os sentisteis, si conseguisteis relajaros, si no, ¿vale? A ver, Jordi, empezamos por el Jordi.
Yo me quedé frito.
Pero frito de tal manera que cuando acabemos el ejercicio de relajación no había manera de despertarlo, ¿eh? O sea, así de claro.
Joder.
O sea, que te relajaste directamente.
Y dentro.
Vale, Monse.
Este no necesita pastillas.
Este no necesita pastillas. Montse.
Dime.
¿Tú cómo te sentiste con el ejercicio de relajación?
Bien, muy bien.
Bien, ¿conseguiste relajarte?
Sí.
Muy bien. Carmen.
Sí.
¿Cómo te sentiste?
Yo.
La verdad, la verdad.
Yo no me entero porque como no me relajo, porque no hay manera.
No consigue relajarse. Yo ya siempre le digo que eso es un problema, que hay que saber desconectar.
Yo necesito pastillas para poder dormir.
Bueno, las pastillas es una ayuda, pero todo lo demás también
ahora
ayuda.
Ahora he cambiado mucho. Ahora no es como antes, que me dormía por todos los sitios. Ahora no.
Y antes también estabas mucho más nerviosa que ahora. Y eso ha
no,
sido...
ahora he cogido otra vez los nervios por los temas de mi casa.
Uh-huh. Bueno, a ver, está claro que los nervios también dependen de la época en que pasemos. O sea, hay épocas que estamos más tranquilos y más contentos.
Porque entonces... veo los temas de mi casa y claro, es normal que te pongas nerviosa.
Por supuesto, eso tiene que ver. Merino.
A mí me pone nervioso...
No te acerques tanto el micro que se distorsiona.
Me pone nervioso también el Vera.
El Vera.
Que cuando me cala las cosas, cuando me cala la faena, uh-huh, que repique las cosas.
Bueno, a ver, está claro que cuando alguien nos pone nervioso, tenemos que huir de ese alguien, ¿vale? Intentarnos sentar con alguien que nos dé tranquilidad, ¿vale? Dani, que has levantado la mano.
Cuando hay época buena y época mala, es como una fase.
Claro, son fases de la vida, por supuesto, Dani. Muy bien. Dani, ¿tú ahora mismo estás nervioso o no? No, estás tranquilo.
Sí.
Muy bien. ¿Qué más, María José, que levantabas la mano?
Se me ha olvidado.
Ahora se te ha ido.
Sí, se me ha ido.
María, te quiero hacer una pregunta.
Ah.
¿Tú me dirás la amigo que puedo buscar yo para decir yo muchas cosas que podría decir?
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo el consejo que te doy es que el
porque
amigo...
Porque hoy en día es muy difícil.
Yo el consejo que te doy es que la amistad se hace con el tiempo, Carmen. No es quien yo decido,
porque,
sino...
Porque yo tengo mucho miedo de que según qué amigo me machaque. Yeah. ¿Me entiendes lo que decir?
Eso suele pasar, pero por eso te digo que la amistad es cuestión de tiempo, Carmen. Que cuando con el tiempo esa persona te demuestre que siempre está ahí, que no te va a fastidiar, que no va a ir con el cuento a otro y todo eso, esa persona es la que verdaderamente puede ser tu amigo.
Porque yo tenía mucho y yo ya tengo hasta miedo.
María, ¿puedo dar un consejo?
Un momento, está hablando Carmen, por favor.
Yo tengo hasta miedo.
Ya.
Por eso el temor que tengo yo. Otro puede estar tranquilo porque no le ha pasado nada, pero a mí me ha pasado. Uh-huh. Y tengo temor de eso.
Muy bien. María José.
¿Puedo dar un consejo a la Carmen?
Por supuesto.
Carmen, aparte de tener a la Olga como amiga, me tienes a mí. Puedes contar con... Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea.
Sí, pero tú eres muy mentirosa.
Bueno, vamos a conservar un poco la calma, a ver si aquí vamos a hacer un ejercicio de relajación, vamos a hablar de ejercicios de relajación y van a salir chispas, ¿vale? Entonces, ella te está ofreciendo su amistad, pero tú decides si realmente quieres dársela o no.
Ya, pero hay que conocer a esta persona para darle la confianza.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que te decía antes.
Porque dice
del tiempo.
Refán, dice, ¿la has tratado? Sí, pero ¿la has conocido? Dice, no. Dice, entonces no hay nada que hacer.
Sí, sí, por supuesto. Silvia, que levantabas la mano.
Yo voy a decir una cosa. Dígame. Porque a mí también tenía más problemas que tiene la Carmen. I quan era més joveneta tenia aquest problema, però em va dir una professora que es diu Sacra i és del Flor de Maig, i em va dir, l'amistat no és la que tu busques, l'amistat es troba amb les persones que hi ha al voltant.
I una altra cosa vull afegir jo és que l'amistat es fa. Què quiere decir esto? ¿Vale? Que nosotros no podemos encontrar ni la pareja perfecta, ni el amigo perfecto, ¿vale? Que nosotros el amigo perfecto es al que queremos tal cual es, siendo mentiroso, siendo orgulloso, teniendo mal genio, ¿vale? Es aceptar a esa persona tal cual es. Esa es el la verdadera amistad. Y la verdadera amistad es adaptarse a lo que hay, como todo en el mundo, ¿vale? Castro, tú no dices nada, ¿eh? Me parece que este programa va casi dirigido a ti directamente, ¿eh? Y te veo así como muy a tu aire, no sé qué rondará por tu cabeza. ¿Qué ronda por tu cabeza?
Nada.
Nada. Ahora estás tranquilo.
Sí.
Porque te he perdonado, ¿no?
Sí.
Si no, estarías nervioso.
Sí.
Bueno, pues espero que no me vuelvas a hacer enfadar para que no te cabrees otra vez.
Pero que no me hagan a mí tampoco.
Bueno, pues ahora que estamos en la radio y que todo el mundo te escucha, di, no me chinchéis, que no me gusta.
Que no me gusta.
Vale, pues todos que te oigan, ¿vale? Y que sepan de bueno, lo que te molesta.
Yo, María, una pregunta. Yo, María, le he dicho a mi madre que me gustaría tener un amigo, pero para mí sola.
Para ti sola. Lo que pasa es que la amistad no es de nadie. La amistad es compartida.
Para poder desahogarme.
Bueno, pero si amigo puede
ser... Pero es muy difícil esto.
Pero si amigo puede ser amigo tuyo y amigo de otra persona a la vez y por eso no, te
eso
quiere
no me
menos.
No, gustaría a mí.
Ya, pero eso hay que aceptarlo, Carmen. Bueno, chicos, me parece que nos queda muy poquito tiempo. Tenemos que colgar. La verdad es que ha sido una experiencia muy chula compartirla con vosotros. Y bueno, hasta Francisco, la última palabra, ¿eh?
Y te dice pulpo de coche.
Te dicen pulpo. Bueno, pues entonces tienes que aprender a por aquí me entra y por aquí me sale. ¿Vale? Lo que decíamos.
El pollo.
Pues lo mismo, ¿vale? Tenéis que aprender a desconectar y aprender a ser felices.
Pero seguro que le dicen pulpo y coche por la rabia de que le quitan los tornavis.
Por lo que sea, no se lo tienen que decir.
Atirato.
Vale, pues aprender, sacar es la conclusión de este programa. Aprender a relajaros, a respirar, a hablar con un amigo y a ser felices, sobre todo.
Yo una vez me pidió el tornaví y me dice, ¿dónde está el tornaví? Y yo digo, lo he vendido.
Bueno. Bueno, chicos, lo dicho, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que vaya muy bien, ¿eh?
Vale.
Adiós.
Espai Vital.
Molt bé, ara és el moment de parlar de psicologia i més concretament de problemes que afecten a persones i que psicològicament podem tractar o no, si més no coneguem-les. Per conèixer aquestes cosetes que tractaran a través del psicòleg, en tenim un que ha escrit un llibre i que es troba avui amb nosaltres. És el psicòleg de l'Espai Vital, el Jaume Guinot. Bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Doncs mira, aquí el psicòleg de capçalera.
Hem tractat problemes de parella, hem tractat
depressions.
La demència, depressions, si és veritat. Ara hauríem de tractar d'un problema que afecta a molts ciutadans, siguin petits, joves, o siguin grans, o siguin vells, perquè em sembla que vells també n'hi ha.
Sí.
Parlem avui, si li sembla bé, d'addiccions.
Correcte.
Quan passa a ser de tonteria a addicció, no un problema?
Doncs jo sempre dic a la gent que hem de considerar que hi ha o existeix una addicció, del tipus que sigui, drogues, alcohol, tabac, qualsevol cosa que em pugui generar una addicció, en el moment en què jo no puc passar sense el consum d'aquesta substància. És a dir, a mi em pot agradar molt beure, i jo em puc emborratxar, no serà el meu cas, però em podria emborratxar cada 15 dies, si em dóna la gana, i no tindré cap mena de problema, home, evidentment, els mèdics, no?, lògics, de la beguda, però no hauria de tenir cap problema si jo no necessito aquest consum de manera continuada. És a dir, escolta, jo un dia bec, que em puc passar 5 anys sense beure, i un dia torno a beure, no? Però no tinc una dependència, és a dir, l'addicció no depèn Moltes vegades la gent pensa que una addicció depèn de la quantitat. No, no depèn de la quantitat. Depèn de la necessitat de mantenir aquest consum al llarg del temps, de manera més o menys pautada. És a dir, algú pot ser... jo vaig conèixer un cas recentment d'una persona que es podria considerar alcohòlica i només beu un cop l'any. Vale? Aquesta persona només beu per Nadal. Ara, no li diguis que passarà Nadal sense beure, eh? Perquè li pot agafar tots els males del món. Això és impensable, no? I en canvi és capaç de mantenir aquest consum només en l'època de Nadal. I en canvi, bueno, és un problema, hi ha una addicció aquí. En el cas actual, sobretot la part més preocupant és amb la laxitud, moltes vegades, que ens prenem el tema de les addiccions. Sobretot jo faig molt passat amb el tema dels joves i amb el tema dels porros. Per les conseqüències negatives que això té. Jo sempre els dic als joves, mireu, el problema és que els que hi tenim ja una certa edat, no? Hem vist fa uns 20 i escaig d'anys l'època més forta de tot el tema de l'heroïna, no? Era un tipus d'addicció que era molt visible, que els efectes eren molt visibles i, a més, molt ràpids. I, malauradament, qualsevol gent que ens estigui sentint, si pensa en tots els jonquis que veien per aquí, per Cerdanyola...
o per Ripollet, o per Ripollet, Barberà, o per zona... Montcada, per Sabadell, n'hi ha molts, jo, per tot arreu.
Jo dic els de la zona perquè eren els que coneixia. Jo, que estava a la Creu Roja d'aquí de Cerdanyola, a Ripollet, et puc dir que dels que jo coneixia que eren clientes habituales, em sembla que només en recordo un d'aquí de Cerdanyola que és viu. El resto no queda ningú. Vale. Això són els efectes a llarg plaç, són els efectes allò que el primer dia no es veu. Amb el tema de joves és molt preocupant, per què? Perquè els porros, que és el que més ara sembla que s'ha posat molt de moda, no? Fumar marihuana, els joves es pensen que això, bueno, això és absolutament innocu, i aquells sí que no, que això té efectes molt negatius pel cervell i efectes molt negatius no tant a llarg plaç com a curt plaç. És a dir, quan ens fem una idea, el consum de porros pot produir, doncs, casos, jo recordo ara un...
Porros,
fa
parlem
poc,
de marihuana, eh?
Marihuana, haixís...
També haixís.
És indiferent. Aquest xaval en 6 mesos va desenvolupar una esquizofrènia paranoide, amb 17 anys.
Buah.
Vale? Una malaltia que habitualment diagnostiquen jo dels 30 anys, que és quan sol aparèixer. Una persona amb 17 anys ve i diu, no, jo sóc esquizofrènic, no pot ser, tens 17 anys. No, és que jo consumia porros. Hòstia. Vale, 6 mesos. Vale. Passa el mateix amb el tema de la cocaïna. La gent diu, home, no, si et fots una ratlleta, això tampoc passa res. Bueno, jo els hi portaria un noi d'aquí de Cardedeu que va estar consumint 13 anys i recordo que m'explicava que ell va decidir deixar de consumir el dia que va veure un amic quedar-se vegetal a la primera ratlla. El seu amic es va fotre una ratlla i es va quedar vegetal. De les que jo durant el dia me n'hauria fotut 20. No? Ja. És a dir, que hem de tenir en compte que això és un tema molt perillós.
No ha de ser fàcil tractar les addiccions.
No, sobretot les que tenen a veure amb el tema drogues. És molt més fàcil sortir d'una addicció al joc, normalment, però quan ja parlem d'alcohol ja comença a ser més complicat. Quan parlem de porros, encara que no ens ho sembli, pot ser molt i molt complicat sortir d'aquí sense un ingrés. De fet, per algú aquí al Vallès Oriental tenim 4 o 5 centres diferents d'addiccions.
Els CAS.
No, ja no et parlo de sanitat pública, sinó centres privats d'internament per poder arribar a deixar una addicció. I estem parlant d'internaments que poden tenir que anar els 2-3 mesos, fins a 6 mesos d'internament, perquè realment la persona sigui capaç de sortir. M'entenc que... aquestes coses és allò... Jo sempre dic que és com les sectes. Entrar és muy fácil i és muy bonito. Salir, espera per sortir. ¿Vale? Sortir no en sortiràs tan fàcilment. ¿Vale? Llavors és una cosa molt perillosa. Amb l'alcohol, també. Encara que sigui una droga legal, és indiferent. Tornem al mateix. Entrar-hi és molt fàcil. I entrar en un alcoholisme és molt fàcil. Perquè, total, si jo pel matí em foto una cerveseta i un carajillo, i al migdia em bec el vi, i a la tarda em foto un altre carajillo, i per la nit em torno a fotre el vi. O amb la gent jove, no, si jo només bec el cap de setmana. Bueno, és que hi ha alcohòlics de cap de setmana. Vull dir, no fa gaire sentíem una notícia d'un nano a Cadis diagnosticat d'alcoholisme amb 11 anys.
Amb 11 anys?
Amb 11 anys. Que el nen ja era diagnosticat alcohòlic. Dius, bueno, què estem generant, no?
Jo crec que és un problema dels pares,
hem de tenir molta consciència.
Hem de tractar els pares, també, amb aquests casos així. És que
en aquests casos, jo us diria, a mi em sorprèn moltíssim els pares que veig sent absolutament laxes amb el tema dels porros, per exemple, els fills, perquè total, si es fot un porro... A veure, tinguem una cosa molt clara. Una cosa és el qui es planta la seva planteta a casa,
sí,
i es fot un porro al cap de setmana, o es fot un porro cada no sé quants dies.
Sí, bueno,
amb aquest sap el que s'està fotent, el resto no sap el que s'està fotent.
Amb el cuento de que és consumo propio i és terapèutica, perquè hi ha gent que no té res, però no, jo cojo la marihuana i me la fumo perquè és terapèutica.
Bueno.
Bueno, pues
jo sempre amb aquestes coses sempre dic a la gent, escolta, això pot ser terapèutic per a una persona que té un càncer terminal, vale? I dius, escolta, tal fotut com està, m'és igual, no? Igual que a un malalt terminal se li dona molts medicaments que estan fets a base d'opi. Sí. Aquesta persona generarà una addicció de nassos, no hi ha problema, si es morirà abans. L'únic que estem fent és mitigar-li el dolor. L'addicció ara mateix és el menor dels seus problemes, que agafin addicció. Vale? Tant és. Amb el tema terapèutic, amb el tema del cànnabis. Hi ha que explicar-ho molt. A veure, el cànnabis té uns certs components, alguns components, que van molt bé pel dolor. I, de fet, a les farmacèutiques ja ho treballen, el tema de pastilles que estan fetes a bases de cannaboides, que és la part del cànnabis que és positiva. Però hi ha moltes altres parts que poden ser molt negatives i que a llarg pla s'acumulen al cos i que quan un cessa en el consum i tornen a alliberar, produeixen uns efectes estranys de depressions que no saben d'on venen, d'estats d'ansietat. Cuidao, aquestes coses t'aniran allargant el resto de la teva vida. De fet, no fa gaire parlant amb un company d'un centre d'aquest internament, no? Jo li deia, d'aquí uns anys veurem molta gent, tota aquesta gent que consumeix amb tanta alegria, no? Tenir demències pròpies d'una persona de 70 anys a 50. I ella em deia, nosaltres ja hem vist en el centre persones amb 30 anys i amb un diagnòstic que seria de demència per un consum continuat de substàncies addictives diverses. Entre elles, una d'elles ha estat fumant marihuana durant anys i el consum aquest ha arribat a generar que aquesta persona té 30 anys i un diagnòstic que seria propi d'una persona de 70-80 anys d'una demència total.
Senyor Guinot, quina és la droga més addictiva?
Jo l'única que quan ve algú al centre i els dic això haurem de passar a un internament sí o sí és amb els temes de cocaïna, sobretot. Quan parlem de haxís i maria... estaríem aquí en la línia, haxís, maria, alcohol, això encara estaríem en la línia de l'addicció que encara podríem, segons com estigui, podrem fer un intent i potser ens estalviarem a l'internament. Quan algú ve i diu, escolti, no, jo estic enganxat a la cocaïna, i escolti, sortir d'això sense un internament, vostè no en sortirà.
Recomanacions?
Recomanacions? Pues jo la primera sempre dic aquestes coses, contra más lejos, mejor.
No prendre drogues, senyors. I si prenen drogues i no saben com sortir-ne, tenen una plana web que és psicologiagranollers.com. Allà trobaran informació del nostre psicòleg, els atendrà, i qualsevol dubte que tinguin, doncs, una de dos, o el correu del programa, que és radioespaivital@telefonica.net, o el correu de psicologiagranollers.com, que és...
info@psicologiagranollers.com.
Gràcies, Jaume.
I si tenen dubtes en aquest tema, ja saben que ens contactin i nosaltres els direm totes les opcions que tenen, públiques, privades i on els poden atendre.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
I el primer programa de salut repartit per tot el Vallès Occidental. I cap allà anem a fer la roda informativa. Una roda informativa que comencem, com sempre, des de la població de Cerdanyola. Des de Cerdanyola Ràdio ens informa Rosa Morante.
Salutacions, Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. El Consell Comarcal ha constituït l'espai de reflexió ètica de l'equip d'atenció a la infància del Vallès Occidental amb l'objectiu d'incorporar la perspectiva ètica en la pràctica quotidiana de la intervenció social. Aquest espai, format per tècnics de l'Espai de Reflexió i del Consell Comarcal, ha estat creat per analitzar i assessorar en la resolució de possibles problemes ètics que es produeixen en la pràctica de la intervenció social. L'objectiu final és la millora de la qualitat d'atenció a les persones, la promoció dels valors ètics i també les bones actituds en la cura de les persones que s'atenen. Des de l'Àrea de Benestar Social i Educació del Consell Comarcal s'ha considerat la necessitat de constituir un espai de reflexió ètica en serveis d'intervenció social. D'aquesta manera, es dota l'ENS comarcal d'un recurs que facilita assessorament en la presa de decisions, ja que l'actuació dels professionals de l'espai incideix directament en la vida de les persones, especialment d'infants i joves i les seves famílies. Les característiques que defineixen la tasca dels professionals de l'espai d'atenció a la infància i adolescència fa plantejar l'ètica dels serveis socials com un aspecte d'importància creixent en la intervenció social i es plantegen noves situacions i interrogants ètics. L'espai de reflexió ètica s'ha marcat diferents objectius en el moment de la seva constitució: promoure la sensibilització i la formació de valors ètics a tots els professionals del Vallès Occidental, fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives a l'espai mitjançant l'elaboració de protocols i donar resposta a les inquietuds que elevin els professionals de l'espai i difondre entre la ciutadania la idea de la necessitat de fer un ús responsable i respectuós dels serveis socials. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Rosa Morante. Tot i la cova, ens ha passat la crònica. Rosa Morante de Cerdanyola i de Cerdanyola al costat mateix, a Ripollet. A Ripollet es troba Francina Ricard.
Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet ha emès una nota de premsa on recorda que cap veí pot utilitzar sofre ni cap plaguicida ni a la via pública ni a les zones comunitàries. En aquests espais només es poden utilitzar plaguicides autoritzats i han de ser aplicats per persones especialitzades. Tradicionalment s'ha fet servir el sofre per evitar que els gossos urinin a les façanes de les cases i edificis. No obstant, més enllà que la seva utilitat no ha estat demostrada en aquestes situacions, el sofre és una substància perillosa per persones i animals i pot afectar a la salut quan es respira, s'ingereix o bé entra en contacte amb la pell. A més, és un sòlid inflamable amb els problemes de seguretat que això pot comportar. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Gràcies, Ripollet. Gràcies, Ferenzina Ricard. I de Ripollet anem cap a Montcada. Avui estrenem una nova persona que ens passa una crònica des de Montcada i que es diu Jesús Abad. Benvingut.
Salutacions des de Montcada Ràdio per l'Espai Vital. L'Associació Espanyola d'Afectats de Glucogenosi, una malaltia del sistema metabòlic, està des de fa uns dies més present que mai en el nostre municipi. L'entitat ha inaugurat aquest passat dijous la seva nova seu en un espai cedit per l'Ajuntament de Montcada que es troba a la primera planta de l'espai cursal de Can Sant Joan. Aquesta inauguració coincidia amb la celebració del 4th Congrés Internacional sobre la Malaltia celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona. En l'acte d'inauguració de la nova seu hi han participat l'alcaldessa de Montcada, Maria Elena Pérez, i el director del Congrés, el montcadenc Francisco Cayuela. Recordem que l'Associació Espanyola d'Afectats de Glucogenosi treballa per donar a conèixer aquesta malaltia, per intentar aconseguir més recursos per a la seva investigació i millorar la qualitat de vida dels qui la pateixen. L'entitat ha arribat a un acord amb l'Institut de Secundària, la Ferreria, perquè els alumnes que cursen l'especialitat d'administratiu puguin fer les seves pràctiques en aquesta nova seu. I això és tot des de Montcada Ràdio per l'Espai Vital.
Gràcies, Jesús Abad, des de Montcada Ràdio. Tema important, la glucogenosi. Vostès saben el que és? Doncs jo tampoc. I com no, ho investigarem i de cara a la setmana vinent intentarem tenir una entrevista amb aquesta associació perquè ens ho expliqui. Molt bé, des de Barberà ens anem a... des de Montcada ens anem cap a Barberà. A Barberà ens espera i ens passa la crònica Judit González.
Salutacions de Ràdio Barberà. El passat dimarts 28 de maig, l'Associació per la Igualtat Dones.com va organitzar un taller d'automassatge per a dones a motiu del Dia d'Acció Internacional per la Salut de les Dones, en el que van participar 12 persones. El taller pretenia transmetre nocions bàsiques de massatge com a eina de cura i benestar personal mitjançant els efectes que la relaxació produeix a una mateixa i a les altres. Es va fer una introducció a diferents tipus de massatges que després es van practicar en parelles amb olis essencials. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González, des de Barberà cap a Santa Perpètua de la Mogoda. Des d'allà ens informa Estrella Núñez.
Hola, salutacions des de Santa Perpètua. El Casal de la Gent Gran de Santa Perpètua organitza durant aquests dies fins al 16 de juny la setena Setmana Cultural. La programació es va inaugurar divendres amb campionats de billar, petanca i parxís i també va haver-hi una ballada de sardanes. El primer cap de setmana destaquen les actuacions del Cor de la Casa de Granada i del Cor Rociero del Casal i també música en viu per ballar. De la setmana del 10 al 16 s'inclouen exhibicions de final de curs del taller de gimnàstica i de ioga, tai chi, ball en línia, ball de saló per parelles, salsa i sevillanes. A més, es disputaran també campionats de dames, dòmino, escacs, d'uno, parxís i billar. Les corals del Casal de la Gent Gran i del Club Edat d'Oro oferiran un concert de cant coral conjunt i el Centre Cultural Andalut de Santa Perpètua també actuarà. També s'ha programat teatre amb el grup de teatre de Terrassa Sant Pere Nord i l'estrena de l'obra Un barret de palla d'Itàlia que representarà el grup del casal Els Més Grans. Les activitats finalitzaran el cap de setmana del 15 i 16 de juny. El dissabte hi haurà un recital de poesies, homenatge a Salvador Correa, l'actuació del cor de l'agrupació cultural galega Alborada de la Llagosta i també hi haurà el lliurament de trofeus, una botifarrada i ball per als socis. La Junta de l'Associació de la Gent Gran del Casal ha manifestat que el seu objectiu com a entitat és aportar recursos que contribueixin a la participació, la trobada, el civisme i el creixement personal dels usuaris. Així doncs, si voleu passar-vos pel Casal de la Gent Gran, aquests dies estan de Setmana Cultural. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Estrella Núñez. I ja, per últim, anem a Sabadell. Des de Sabadell ens informa Karen Madrid.
Salutacions des de Sabadell. L'Associació Espanyola contra el Càncer a la Ciutat alerta que els joves cada cop comencen a fumar a una edat més curta. L'edat de prova i d'inici de l'hàbit comença als 13 anys de mitjana, la més baixa registrada mai a Catalunya. El principal esforç des d'aquesta entitat és aconseguir que provar el tabac no derivi en un hàbit diari entre aquests adolescents. I és que un de cada tres joves fumadors desenvoluparà dependència clínica a aquesta substància abans de complir els 35 anys. Per això, l'associació ja té en marxa diverses campanyes en aquest sentit, una de les quals consisteix en un vídeo enviat a les escoles i instituts, en què el grup de joves expliquen per què van provar els cigarrets i per què s'hi van enganxar. És tot des de Sabadell.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
Anem ja amb el món groc.
A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
I ara, després d'haver parlat de tots aquests descobriments, arribem a un dels capítols que més m'agraden, els grocs, i que més m'emociona escriure. Em ve molt de gust parlar dels grocs. Heu de saber que són la 1:41 de la matinada, una matinada d'agost. Quan reescric, són les 11:08 d'un matí d'octubre. Sempre he cregut que situar el moment de l'escriptura, el dia, la matinada d'un dijous, confereix més realitat a totes les coses. Mig matí d'un dimarts per a la reescriptura. És una dimensió que mai no tenim quan llegim un llibre. A quina hora va escriure jo, l'autor? On era? Feia calor? Fa uns mesos vaig tenir la sort d'entrevistar Bruce Broughton, el compositor que ha creat bandes sonores tan famoses com El jove Sherlock Holmes i Silverado. Van parlar sobre les variables que poden influir en la creació: la parella, el lloc, la temperatura. Ell creia que, per damunt de tot, la creativitat tenia a veure amb la manera que tens de rebre allò que veus i com ho transformes. La teva pròpia velocitat de transformació. Va ser realment un luxe poder escoltar algú que vessa de creativitat, encara que va reconèixer que la velocitat de la creativitat personal augmentava amb la soledat, la calor i la concentració personal. Però no ens desviem del tema principal, els grocs. A part de ser un capítol del llibre, també li dona títol i li proporciona el color. Sens dubte, és el gran tresor que vaig aprendre del càncer. Sempre s'aprèn alguna cosa que va 3 passos o 3 quilòmetres per davant de la resta. Sempre hi ha un indurain. Sempre hi ha una persona o alguna cosa que marca diferències. I sabent, com crec que ja sabeu, que m'encanten les llistes, hi havia d'haver una gran lliçó que marqués la diferència. Aquest serà un capítol llarg i com que no em vull perdre, intentaré no desviar-me del tema. Sobretot perquè si hi ha res que vull aconseguir realment amb aquest llibre és que estragueu quin és el concepte dels grocs. Espero i desitjo que d'aquí uns mesos la gent busqui grocs, que faci servir aquest terme i que se'l faci seu. Hi ha termes que apareixen i que es fan populars, de vegades per coses dolentes, tsunami, de vegades per coses bones, internet, i de vegades simplement per moda, metrosexual. Tampoc no és que vulgui encunyar un nou terme, però crec que cal trobar una paraula que defineixi aquest concepte. Els conceptes necessiten paraules, de la mateixa manera que les persones necessiten noms. Hi havia un senyor a l'hospital que sempre em deia: et posen un nom i a córrer. Tant de bo pogués no tenir nom. Jo sempre me'l mirava i li somreia. No entenia què em volia dir. Em va passar moltes vegades a l'hospital. Jo tenia 15 i 16 anys, sí. I la resta de pacients rondaven els 60 o 70. Em parlaven com si fos un adult. Em donaven consells d'adult. Em miraven com a un adult. Sí, existeix la mirada d'adult. Jo m'apuntava totes les coses perquè no entenia. No entenia llavors, però presentia que podria entendre anys més tard. M'encanta quan el cap decideix acceptar un concepte, un idioma, un sentiment. Crec que el cervell té una combinació retardada per obrir-se. Cal prémer moltes tecles i amb còdics diferents perquè s'obri i deixi entrar allò que de bon començament rebutjava. Només és qüestió de trobar la contrasenya, de la mateixa manera que espero trobar la que expliqui els grocs. A l'hospital vaig trobar molts grocs, encara que aleshores no sabia que ho eren. Pensava que eren amics, ànimes bessones, persones que em donaven un cop de mà, àngels de la guarda. No acabava d'entendre per què un desconegut, que fins feia 2 minuts no formava part del teu món, després es convertia en part de tu mateix. T'entenia millor que cap altra persona al món i notaves que t'ajudava d'una manera tan profunda que et senties comprès i identificat. Sense voler-ho, el que he explicat podria ser una primera definició de groc. Normalment em passava amb els companys d'habitació. De seguida es convertien en grocs meus. No sé les estones que m'he passat xerrant amb els companys d'habitació a hores intempestives. Eren com germans postissos. Sí, exactament. En aquella època, fins i tot els anomenava així, germans d'hospital, germans amb data de caducitat. La intensitat era com la que hi ha entre germans i l'amistat era molt, molt profunda. Però a mesura que van anar passant els anys, em vaig adonar que les paraules germà, amic, més que un conegut, quedaven curtes. Recordo un dia a l'hospital, 3 o 4 pelones xerraven sobre els companys d'habitació. Hi havia qui els definia com àngels, altres com amics. I jo i un altre noi vam dir «Són grocs». Ens va sortir alhora. No sé per què van dir grocs, però van tenir la sensació de que era la paraula que els definia. Mai no he entès que el concepte de l'amistat no hagi evolucionat. De vegades llegeixo llibres que parlen de l'edat mitjana, del renaixement, de començament de segle, i sempre es parla de l'amistat. Sempre. Un amic sempre és un amic. Els amics són amics i la repercussió que tenen en la persona amiga és força similar en totes les èpoques. En canvi, el món de la parella i el de la família sí que han evolucionat. Una parella, un nucli familiar de l'edat mitjana no s'assembla gens a la manera com vivim ara. Els rols, els costums, tot ha evolucionat. Crec que aquest és un dels mals d'aquesta societat. El concepte d'amic, el paper de l'amic, ja no pot ser el mateix en l'època tecnològica en què vivim. Jo crec que ara és impossible mantenir el contacte amb els amics de la mateixa manera que durant les dècades passades. Tothom perd cada any amics i les excuses són molt variades. És que vivim en països diferents. Vaig canviar de feina. No tinc temps per quedar. Només parlem pel Messenger de tant en tant. O només érem amics d'escola o d'universitat. Perdre un amic sempre es relaciona amb la idea de deixar de veure's. Els amics, sobretot, es defineixen perquè són persones que es veuen moltes vegades a la vida. Pots ser amic d'algú si no el veus mai, si mai no quedeu. Teòricament no es pot, sempre teòricament. Per exemple, els meus amics pelones. Ells i jo sempre ens veiem a l'hospital. Era una regla d'or. Ens ajudaven, tenien cura dels altres, uns dels altres, tots per tots, però tan bon punt sortien de l'hospital, teníem el pacte de no tornar-nos a veure. No és que ens oblidessin els uns dels altres, al contrari, ens duíem ben endins. Però no ens calia veure'ns, ens unia una altra cosa. Vaig trigar força a entendre-ho. Però ells van ser la base dels grocs. Un bon dia ho vaig veure clar. Hi ha amics que et donen amistat. Hi ha amors que et donen passió, sexe o amor. I finalment, hi ha grocs.
Això és Espai Vital.
I no ens ha donat temps a la recepta del dia. Senyors, marxem. El control tècnic Jordi Puy, qui els ha parlat en nom de tot l'equip d'Espai Vital, Xavi Casas. La setmana vinent tornem i, a més, parlarem d'esclerosi múltiple, perquè estem ja a les portes del dia 14 de juliol, que és la campanya Mulla per l'esclerosi múltiple. En parlarem d'això. Apa, fins la setmana vinent.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil avança sense por, ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para, i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, tots igual. No, això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, tots igual. Brillarà per tots igual, tots igual. Però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Quan em dóna la gana, em dóna la gana.
poso a ballar. I quan em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent a tota l'altra gent. Aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no al camí més fàcil. Avança sense por, ràpid que s'acaba. I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent, i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Milers de persones somien en l'ideal, i tu, xaval, et penses que és un total. Però jo t'aviso, si és un, et pots fer mal, que som molts més i junts farem un salt. Ser diferent a tota l'altra gent. Aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no al camí més fàcil. Avança sense por, ràpid que s'acaba el temps.